Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Ha fet aquest apunt amb l'Albert Batlle aquest matí, aquesta estona que ens queda fins al punt de les 9. Tenim ganes de compartir-la amb el doctor Antoni Trilla per parlar d'algunes informacions que haureu anat llegint aquests dies a través dels diaris. A La Vanguardia n'han parlat, al País en parlàvem fa uns quants dies. Segurament també a les ràdios o a les teles n'haureu vist alguna cosa. Em refereixo a aquesta alerta que s'ha despertat ara amb alguns casos de grip aviària. De fet, hi ha una investigació científica que s'ha publicat a la revista europea de control de malalties infeccioses Eurosurveillance, que conclou que el virus que va acabar afectant una granja de bisons el passat mes d'octubre a Galícia procedia d'aus silvestre. Aquell episodi va acabar amb el sacrifici de pràcticament 52.000 bisons d'aquella granja, i de cop i volta sembla que s'han començat a disparar tot d'alarmes. A veure, el doctor Antoni Trilla és metge epidemiòleg de l'Hospital Clínic, de sobres conegut segur per tots vosaltres que ens escolteu, és degà de la Facultat de Medicina a la Universitat de Barcelona. Doctor Trilla, bon dia, com anem?
Molt bon dia, Pol.
A veure, acabem de treure la mascareta al metro, diguem-ne, sí. I ja ens hem de preocupar de la grip aviària ara o no? O podem estar tranquils amb això?
No, home, podem seguir tranquils, i tranquils no vol dir mirant cap a un altre cantó, sinó vol dir anar-nos fixant una mica amb el que està passant o el que ha passat amb aquest brot de grip aviar. Això és una cosa coneguda des de fa bastants anys. Afortunadament, afecta molt poc a les persones. Són persones, les que poques en el món, que s'han infectat per aquest virus fins ara. Són persones que estan en contacte molt directe amb les aus, treballadors d'aquest tipus de granja, gent que té moltes aus a casa i les cuida directament, i no té el virus la capacitat de passar d'humans a humans amb facilitat. S'ha donat algun cas de contagi, però és excepcional. Ara bé, aquesta situació en aquesta granja aquí a Galícia, si no recordo malament, fa pensar que el virus, en aquest cas en concret, ha aconseguit adquirir una capacitat de transmetre's entre mamífers, en aquest cas doncs, petits encara, però que això ens dona la idea de que s'haurà de vigilar, no fos cas que a poc anés agafant la capacitat de transmetre's entre altres espècies. No és una bona notícia, és una notícia controlada des d'aquest punt de vista, es van sacrificar, és l'única solució, es van sacrificar tots els animals en aquest cas per evitar que això es pogués extendre, i hem de seguir vigilant en el món animal i en el món humà.
Clar, perquè és a dir, el problema, diguem-ne, amb Galícia és que hi ha algun tipus d'au silvestre, diguem-ne, que per contacte amb algun dels bisons d'aquella granja li passa la malaltia al bisó, diguem. I això entenc que ja és més o menys preocupant.
Això és preocupant, però no és excepcional.
Però el drama, diguem-ne, la part més delicada és quan entre els bisons s'ho comencen a transmetre.
Exacte. Segurament alguns altres bisons que es van infectar també per contacte amb les deposicions de les aus, amb el menjar que poden remenar per allà, vull dir, situació relativament habitual. Però després, en aquest estudi que es publica a l'Eurosurveillance, es demostra d'alguna manera que va haver-hi transmissió entre bisons. En determinades gàbies, determinades àrees de la granja, està ben demostrat que un bisó va contagiar a l'altre bisó. I això és el que preocupa des d'un punt de vista pràctic.
Clar, això preocupa per què? Perquè aquesta transmissió entre bisons pot significar alguna cosa o pot indicar alguna cosa d'un possible pas a humans, per exemple?
Sí, en principi els receptors del virus de la grip de les aus són uns receptors especials i que nosaltres, els éssers humans, no en tenim o en tenim en molt poca quantitat d'aquests. En canvi, tenim els receptors que ens fa que ens contagiem cada any quan els virus adquireixen aquesta capacitat d'enganxar-se específicament en els nostres receptors. Per tant, un virus aviar ho té difícil per poder infectar els éssers humans. Però aquests receptors no són exclusius dels éssers humans, sinó que més aviat s'assemblen bastant o els podem compartir amb altres espècies més properes. I, evidentment, els mamífers són espècies més properes a nosaltres. Si això ha sigut el fruit d'una exposició massiva, si hi ha hagut un petit canvi en aquest virus, en aquesta granja, que ha fet que sigui més fàcil que es transmeti i s'enganxi en aquests receptors dels mamífers, en aquest cas dels bisons, i això ha quedat aquí reduït, doncs és una alerta que s'ha de vigilar, i en principi no tindria per què passar res més, llevat que puguin succeir episodis similars en altres indrets del món, però per entendre'ns, controlats. El problema és que sapiguem d'alguna manera o que això vagi evolucionant amb el temps, que pot ser que sí o pot ser que no, i que realment el virus de la grip aviar H5N1 adquireixi la propietat de transmetre's fàcilment entre éssers humans. Portem 20 anys que això no ha passat. Aquest episodi dels bisons a Galícia és una alerta, digues, un semàfor groc o vermell, que dius, al tanto, que ara ens ha passat en una situació molt concreta. Bueno, doncs seguim vigilant, aviam què passa. No?
Seria un problema greu? És a dir, aquesta grip aviària, ho dic perquè, pel que està llegint aquests dies, l'índex de mortalitat, per exemple, entre aus, és considerable, diguem-ne, perquè estem parlant d'un virus que, com mínim, entre el món avícola... deixar un rastre de mort important, sí, per entendre'ns, no?
És tremendo. A més, l'única solució habitualment és sacrificar totes les aus o tots els animals que han estat en contacte, no? Entre els éssers humans, realment, és un virus, ja sabem des de fa anys, que, almenys des de fa anys, els casos que hi ha hagut, s'associen a una alta mortalitat, molt més alta que la de la grip habitual. Però això és una situació encara molt puntual, i, per tant, no podem... sapiguer si l'evolució del virus que li permeti contagiar-se entre éssers humans també comporti el fet de que la taxa de letalitat que s'han registrat fins ara amb els casos que hi ha hagut baixi. Això també pot passar. És a dir, que totes les especulacions és possible? És possible. És probable? Pues no ho sabem, però de moment, insisteixo, les dades són 20 anys, no ha passat, i per tant hem de seguir vigilant. Seria una molt mala notícia, com sempre, que es combinessin tots els factors negatius, és a dir, que el virus es transmeti fàcilment, que tingui una mortalitat alta i, ja per acabar, doncs, que no puguem fabricar de forma ràpida la vacuna. Això diu, això pot passar? Pot passar. També pot passar al revés, que no acabi saltant, que segueixi o que adquireixi propietats que només provoqui una malaltia lleu i que tinguem capacitat de fabricar vacunes a escala industrial com hem fet amb la Covid. Bueno, estem aquí.
Clar, segurament ara estava pensant, no?, que segurament la diferència en aquests 20 anys justament ha sigut la Covid, no? És a dir, per la preocupació, diguem-ne, del que hi pugui haver, no? Segurament hi pot haver-hi persones que diguin, bé, segurament fa 17 anys, no?, la lectura que en feia més, escolta, en portem 17 anys i així no ha passat res, difícilment ens hi trobarem, no? Però ara hem passat la Covid, no?, per entendre'ns, sí. I segurament aquest és el fet diferencial amb el moment actual.
És un fet diferencial perquè la gent, òbviament, és molt més conscient del risc que poden tenir aquestes malalties quan passen dels animals a les persones, que en alguns casos excepcionals, com ha estat el cas de la Covid, doncs poden posar el món cap per amunt o cap per avall, però d'aquests virus que estan, diguéssim, entre el món animal i que de tant en tant poden fer un salt als éssers humans, n'hi han molts, i el que hem de vigilar és, aviam, si som capaços de detectar que això passi, per tant s'ha d'estudiar molt el món de la salut animal i veure què està passant, bé, veure exactament si passés, hipotèticament, si nosaltres ja tenim preparades les eines, vacunes, tractaments, sistemes de test de diagnòstic, tot això per poder-ho tenir preparat, que és una mica el que ens ha passat amb la Covid.
Home, en tot cas, segurament, si ajuntem, diguem-ne, que hem passat la Covid i veiem les dades de grip aviària, ja no a Espanya, sinó a Europa en general, és a dir, que n'hi ha molts casos i de manera sostinguda en el temps, segurament fa de bon pensar que potser hauríem d'estar preparats, no?
Sí, jo crec que estem més preparats. Un exemple clar és la tecnologia de les vacunes de la Covid, de les vacunes fetes amb mRNA, és una tecnologia que probablement és adaptable a la grip i adaptable a una soca nova de grip. I això, quina diferència hi hauria? Que es podrien produir vacunes com hem fet amb la Covid, de forma molt ràpida i, per tant, amb gran quantitat. Ara per ara, la producció de vacunes de la grip majoritàriament és relativament més lenta i requereix un procés que triga mesos per entendre's. Per tant, tot això és un avenç. Ho podríem fer servir? Pues segurament sí, almenys hi ha les bases per poder utilitzar. El missatge és això s'hauria de començar a provar ara, per entendre's. I llavors, que mai ens passarà? Molt bé, pues ho guardarem en un calaix guardadet per quan faci falta. El que no pot ser és que passi i digues, i ara què fem? Comencem de zero. Doncs no, aquesta és una mica la diferència. Clar. Crec que estem més ben preparats, clarament.
Ara estava pensant, com ha sortit la Covid per aquí al mig de la conversa, a Dinamarca també van córrer, recordo, en el cas dels bisons, a sacrificar-ne. Crec que allà en van ser com 2 milions, ara parlo de memòria, perquè m'ha vingut ara el flash amb la conversa, per casos de coronavirus en aquell cas. Realment, la proximitat que tenim humans i bisons és prou recupera com per preocupar-nos tant? Vull dir, perquè 50.000 bisons sacrificats ara a Galícia, quan va passar això a Dinamarca, 2 milions de bisons sacrificats, tots els del país de cop i volta per només un brot?
Sí, sí. Va ser una cosa diferent perquè ja es va detectar que hi havia un cert canvi amb el virus de la Covid que afectava els bisons, que s'havia adaptat probablement o alguna variant a afectar els bisons, i es tenia por de que pogués saltar als éssers humans. I, novament, com que no hi ha opcions, malauradament, l'única opció per fer el control ben fet és el sacrifici de tots els animals. Com dius tu, tots els del país. Vull dir, una pèrdua important de negoci, un sacrifici de molts animals, etc etc. No? Aquesta situació realment és la que tenim, perquè no oblidem que aquestes malalties, tant la Covid amb els bisons, en aquell cas concret de Dinamarca, com aquesta grip aviar H5N1 en els bisons aquí de Galícia, tenen també una alta repercussió, com has dit al començament, sobre els animals. Els animals no és que la passin i tinguin un refredat, no, és que es moren, i es moren, diguéssim, en una situació també complicada. Per tant, malauradament, l'única opció en aquests moments és el control i el sacrifici d'aquests animals en casa que estiguin infectats.
Doctor Trilla, sé que té una reunió d'aquí un minut, per tant, ho deixarem aquí. Només 30 segons d'una cosa. Ja s'ha acabat això de la pandèmia? Vull dir, ja pràcticament no tenim malalts, la mascareta ja l'hem treta de tot arreu, menys el cap, la farmàcia i l'hospital i la residència, com aquell qui diu. Ja ho tenim, això?
Bueno, jo crec que estem molt més a prop de tenir-ho, però no podem tampoc estar, diguéssim, absolutament contents i dir això ja s'ha acabat, no fem res més, no. Jo crec que hem passat clarament la fase més dolenta, la fase de més emergència sanitària. És molt poc probable que féssim grans passos enrere encara en el pitjor dels escenaris, però el virus segueix entre nosaltres i, per tant, això que ha canviat d'obligatorietat a recomanació té tot el sentit del món. El virus segueix circulant, el de la grip, el de la Covid i el del refredat. A partir d'aquí, a poc, jo crec que haurem d'anar veient com evoluciona el virus, i com ara, fins ara, el virus sempre ha evolucionat, per entendre'ns, una passa o dues per davant nostre, i això ens fa ser reactius, doncs a veure si a poc li podem prendre la davantera i saber com anem o fins on anem, i de moment crec que a poc això s'anirà convertint en una malaltia més, amb les seves característiques particulars, però una més que no posarà, espero, el món cap per avall, en aquest cas mai més, esperem tots.
Doctor Trilla, un plaer, que vagi molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Molt bon dia. Amb el doctor Trilla, que arribem al punt de les 9 del matí, una pausa molt breu i obrim el temps de tertúlia. Avui a Ràdio Estel, amb la periodista, analista del diari El País i directora de la revista Barcelona Metropolis, Milagros Pérez Oliva, amb la periodista i coordinadora de política del Nacional, Marta Lasalas, i amb el periodista i escriptor Lluís Foix. Ara tornem.
Ràdio Estel.